Comencem agraint un any més al Casino Unió Comercial per cedir-nos els seus espais i també l'agraïment a Cava Masferrer i al 3 de 8 per la divulgació que fa al llarg de l'any de les classificacions del jugador més regular, aquests trofeus que patrocina Serveis Mèdics Penedès. Destaquem aquest any un dels anys amb més fets que podem destacar, aquesta participació del Noia a la final a 4 a la Champions, la Lliga Catalana del Calafell, l'ascens a Nacional Catalana Femenina del Patí Vilafranca i també destacar l'ascens del Noia B a Nacional Catalana i del Vendrell, també Nacional Catalana, del Sant Ramon i el Riu de Villes a Primera Catalana i el Tor i del Vilafranca i el Torlavit a Segona Catalana. També el Vendrell es va proclamar guanyador de la Lliga Catalana Plata i de la Copa de la Princesa. Destacar també el doblet de Copa i Lliga Italiana de la Sant Sadurninenca Berta Tarrida amb el Màtera, que procurem també parlant alguna vegada amb els nostres programes. Segur que ens deixem algú, que ens perdoni si ha estat també, perquè ara en aquests moments hi ha tantes noies jugadores amb els equips de Catalunya i amb alguns dels equips bons que segur que també han conquerit algun títol. I en aquest cas, doncs, també agrair la presentació i la col·laboració al llarg del programa a Jaume Boquera, Jordi Graell, Raimon Mascaró, Xavi González i Jaume Bové. Presentem els convidats que quasi no necessiten presentació, són lo suficientment importants perquè tothom doncs, els tingui present. Jordi Bargalló, a la meva dreta, probablement des d'aquesta final a 4 de la Champions, el jugador de hockey més actualitzat, a part de que va anunciar que es retirava als seus 45 anys i amb un extens palmarès de 28 títols, havent jugat amb el Noia, Igualada, Liceo i l'Everense. Bona tarda, Jordi.
Hola, bona tarda.
A la meva esquerra, Vinyet Flitsch, jugadora de l'Esneca Fraga, amb una intensa trajectòria a la base del Patí Vilafranca i del Vilanova, posteriorment a Reus, Cuenques Mineres, Vilassana i en aquests moments a Fraga. Ha conquerit la Champions a la temporada 23-24 i encara amb els seus 23 anyets té un futur encara molt esplèndid amb aquesta Hockey Lliga Femenina. Bona tarda, Vinyet.
Hola, bona tarda.
I a la meva esquerra, més enllà, tampoc no necessita presentació, Jordi García, entrenador del Reus Deportiu, aquest any aconseguit la Copa del Rei. Jo era optimista i pensava que lluitaria fins al final pel títol, però probablement no va poder ser així, amb uns partits molt cruels, que després recordarem, i amb un destacar, a part d'aquesta Copa del Rei, que amb un equip molt jove ha tirat endavant i, a més, fent un bon espectacle amb el seu Jordi. Bona tarda, Jordi.
Bona tarda.
Bé, fem una pregunta inicial per tots tres. Amb el Jordi ja li he dit, avui no parlarem gaire pràcticament de la seva retirada perquè parlarem de hockey. L'aspecte més positiu de la temporada des del teu punt de vista.
Sí, del Noia.
En global, del Noia o de la Lliga en global?
Bueno, jo en general veient una línia ascendent, sobretot els pavellons, que cada vegada hi torna a haver-hi molta més vida, i potser em quedo amb això, no? No només el del Noia, quan anem a Reus cada vegada també s'està animant moltíssim, Igualada, tota aquesta zona nostra, crec que el hockey està molt viu i crec que és una bona senyal per tots.
L'aspecte negatiu?
Bueno, aspecte negatiu, sempre hi ha cosetes, però a mi m'agrada ser bastant positiu o coses a millorar, no? Però bueno, en principi m'agrada més quedar-me amb les coses bones.
Vinyet, com ha anat l'aspecte positiu de la temporada?
Doncs a priori una temporada molt, molt xula, molt moguda, i sobretot en el meu cas l'hoquei femení, on cada vegada hi ha molta més presència i com bé ha dit, s'omplen més pavellons, i crec que és molt important pel futur de totes les dones que volen practicar aquest esport.
I el negatiu, si hi ha alguna cosa que vulguis destacar?
Doncs crec que no em mullaré gaire i tiraré per on t'ha anat en Jordi i crec que si hi ha coses a millorar, doncs que es millorin, però res negatiu.
Jordi, les mateixes preguntes.
Jo crec que ha sigut un any a nivell de competició a l'Hockey Lliga dels, jo recordo, no recordo, dels anys més competitius, no? Penso que aquest any Noia, Reus, Liceo, Barça, Lleida, Igualada, Calafell, Alcoi, hem sigut, jo crec que la Copa del Rei es va demostrar que qualsevol equip podia guanyar qualsevol dels altres, ha sigut una lliga molt competitiva, molt competitiva, els equips de baix fins a l'últim moment han estat lluitant. Jo crec que això ha sigut molt bo i ha fet que, com diu el Jordi, els pavellons se tornessin a omplir, la gent se tornés a enganxar, crec que això és molt bo. I la part negativa, doncs, bueno, que es retira un gran jugador, no? Es retira un gran jugador que, com a aficionat, perdre el Jordi, doncs, és un valor que tenia l'Hockey Lliga quan va tornar molt important. Si m'ho preguntes com a rival i com a entrenador, és un descans, clar.
I una pregunta més conjunta. Què canviaries del hockey?
Bé, primer gràcies pel pirop. Ja te'l tornaré. Abans no acabi, te'l torno. No. A veure, jo sempre hi ha hagut una norma que sempre vaig darrere de tothom, els federatius, tothom que pugui, són les targetes blaves i les faltes directes quan no són accions manifestes de gol. No? Jo crec que penalitza molt que tu vulguis anar a buscar. Jo sempre que hi hagi una agressió, blava, vermella, el que sigui, correctíssim. Però si tu estàs atacant i va una pilota dividida i vas a buscar-la i se t'enganxa sense voler l'estic, tu vas a terra i se t'enganxa entre els patins d'ell, i l'altre cau, em sembla que és molt de benefici per ells tirar directament falta directa. Jo una mica és d'antes, no? Era una falta normal, no passa res. Si vols, si creus que anant més fort del normal ensenyemblar, però no penalitzar tant les accions aquestes, perquè també ens estalviaríem moltes piscines que hi ha actualment, saps? Jo és una norma que a mi mai m'ha acabat d'agradar.
Vinyet, què canviaries?
La planificació de la temporada, tenir-la ben estipulada des de principi d'any i no tenir cap sorpresa a l'hora de fer el seguiment durant l'any.
Això es va pel play-off femení.
Entre d'altres. Que no sabíem a quina època serien les competicions i no es pot tenir una planificació a l'hora de crear això, la planificació de tota la temporada, etc.
Jordi, tu què canviaries a part de poder entre tots també ajudar una mica més els àrbits o que els àrbits n'aprenguin més?
Bueno, que n'aprenguin més, no? Jo crec que ells intenten fer-ho el millor possible, no? Estic d'acord amb el Jordi que per l'any que ve diuen que modificaran aquesta norma de les targetes blaves que no serà directa automàticament, que valoraran si és ocasió manifesta de gol o no. Penso que estic d'acord amb el Jordi que és cruel que et pitin una falta directa darrere de la porteria teva mateixa perquè se t'ha enganxat l'estic. Això comporta que donem la responsabilitat als àrbits i això comporta que a vegades s'equivoquin i hem de ser conscients de que la norma, doncs, els haurem de donar un temps d'adaptació i nosaltres també haurem de tenir un temps de paciència, no? Estic totalment d'acord amb la vinyet de que el tema de calendaris és un despropòsit per competicions europees, perquè ara hem de parar perquè es juga la CERS o ara hem de parar perquè es juga la Champions, ara els equips de Nacional Espanyola estan parats 4 setmanes perquè... i després hem de córrer tots i hem de jugar no sé quantes jornades amb dijous, dissabtes. El d'aquest any, nosaltres i el Noia, jo crec que el Jordi dirà el mateix, ha sigut una barbaritat. O sigui, hem jugat dimarts, dissabte, durant 4 setmanes seguides. Jo crec que és una cosa que hauríem d'intentar trobar una solució i no crec que la solució sigui treure equips o aquestes coses. Jo crec que ens hauríem d'organitzar millor i hauríem de tenir clar que doncs, potser la temporada hauria de ser un pèl més llarga però més tranquil·la i que tothom pogués jugar. O sigui, organitzar-nos una miqueta millor crec que seria molt beneficiós per tots.
Jordi, al voltant dels reportatges, d'entrevistes, de la teva retirada, després de llegir-ne vàries, em queda un dubte. Què no t'han preguntat que t'hagués agradat que et preguntessin?
Res, és que porto un mareig ja de tant d'allòs. No, la veritat que
Que hem preguntat tot?
Jo crec que sí. Sí? Jo crec que sí, que no s'han deixat massa cosa. Vull dir que, a part, a mi també m'ha passat bastant desapercebut, vull dir que no...
Bueno, jo penso que, en aquest cas, no sé si has tingut un assessor o no, però ho has fet molt bé.
No, no, és que s'ha enganyat bastant. No he tingut assessor. No?
Bé, però tu hem preguntat pràcticament
sí,
tot.
Sí, sí.
Què t'ha faltat a la teva carrera?
Jo és que no vull semblar prepotent, però jo l'accepto tal com és la meva carrera. O sigui, sí que van haver-hi anys que no vaig rascar-la gaire, o no em van anar massa bé, però jo crec que amb els anys aquests més difícils és quan millores més o quan fas més fort el caràcter. Sempre m'ha de treure les coses bones, les coses positives de tot, i la deixo tal com està, amb els encerts i els errors. És una vida viscuda, m'ho he passat molt bé, ha sigut un viatge màgic i estic content.
Poder t'ha faltat guanyar una lliga amb el Noia?
O hasta dos. No.
Bueno, home.
A veure, això hagués sigut màgic. Ja la vaig guanyar, perquè jo quan la vam guanyar el Noia jo hi era ja a la grada animant, o sigui que ella també és meva, no? Vull dir que soc soci des que vaig néixer del Noia i tots els títols són nostres, de la gent del poble i dels aficionats del Noia, no? Sempre vols fer-ho millor, inclús en aquests últims 4 anys també hem guanyat una lliga catalana, no? Però crec que més enllà dels títols d'aquí i d'allà em quedo amb que aquests últims 4 anys la gent s'ha tornat a enganxar amb l'equip del Noia, que han posat el Noia allà dalt i que la gent del poble està molt, molt enganxada, i per mi això és la millor recompensa.
Vinyet, l'absència del play-off Hockey Lliga que repassàvem ara fa un momentet, l'any que ve torna. És bo això pel nivell del hockey femení?
És bo si ens ho mirem amb més competició i allargar la rivalitat i l'espectacle. Sí que és veritat que a nivell personal aquest any m'ha anat bé que no hi hagués play-off, però perquè veníem de molta càrrega, molts viatges, etc., i al final es fa llarg, però òbviament com a esportista tens més possibilitats, doncs, d'aconseguir aquest títol.
L'experiència de l'Argentina d'anar a jugar la Golden Cup, també com la valores?
Doncs sentiments trobats, perquè em vaig lesionar i no vaig poder jugar a la final, però a la vegada el viatge a Argentina és algo que m'ha donat l'hoquei, i crec que això és algo molt positiu, ja que no es viu sempre, així que ho valoro com algo positiu, tot i la lesió.
Jordi, dèiem aquesta temporada, quina valoració i tal, però espaït ja el final cruel dels dos partits, perquè veritablement a mi em costava pair-ho, veient-ho.
La veritat és que no. Encara, jo normalment sóc de mirar els partits, inclús la mateixa nit de jugar, que arribem a casa a les 12 o 12 i mitja i menjo alguna cosa, i me'l miro el partit perquè m'agrada veure-ho, però encara no he sigut capaç de veure el tercer partit. El segon sí, perquè vaig haver de preparar el primer i el segon, però el tercer no l'he pogut veure. Dur, molt dur, molt dur, molt dur, perquè per mi han sigut dos partits en els quals l'equip ha estat a un gran nivell en molts aspectes de joc, físicament, de mentalitat, de com afrontar el partit de la Corunya, el primer partit, com afrontar el primer partit a casa, i crec que són dos partits que de 10 ne guanyaríem 8 o 9 i se'ns han escapat els dos. No vull treure mèrit al Liceo, tot el contrari, perquè el Liceo, si té una cosa, és que té una resiliència i una competitivitat brutal, i ho va demostrar. Ells han tingut en aquests dos partits un punt més de sort que nosaltres, que s'ha de buscar. Nosaltres, quan jo pugui, d'aquí una setmana o dos, analitzaré el partit i mirarem què és el que hem de millorar per si ens tornem a trobar en aquesta situació, però si ells han passat és perquè en aquests 3 partits han sigut en alguna cosa molt millors que nosaltres.
Un factor ha pogut comportar per arribar a aquesta situació, aquest equip jove que has tingut aquesta temporada, tots aquests nois que has anat canviant del plata, pot ser un factor?
Bueno, és evident que l'experiència és un grau, que t'has d'equivocar moltes vegades i que vas aprenent a base de cops i de derrotes, però aquests jugadors que tinc a nivell personal, en equips han anat a la selecció, han guanyat campionats d'Espanya, han guanyat campionats de Catalunya, han guanyat europeus, els grans, diguéssim, també han guanyat moltes coses. És evident que ens falta anys i aplom i experiència, però quan vam guanyar la Copa del Rei no ens va faltar, no? Per tant, estic d'acord amb tu que hi ha un punt de joventut que hi és i que l'hem de treballar, però bueno, l'esport és així, no a vegades guanya el que juga millor ni el que s'ho mereix, guanya el que en aquell moment és el que ha fet el millor partit i el que ha ficat la pilota dins, no?
Aquest factor de tanta joventut, com ha sigut? Perquè ha sigut una mica sorpresa amb el canvi de jugadors, les diferents oportunitats que han anat tenint diferents jugadors.
Sí, però mira, venia de Reus cap aquí i pensava, dic, que em faries aquesta pregunta. I la realitat és que nosaltres l'any passat, o sigui, aquesta temporada, no l'anterior, per mi personalment i pel club va ser probablement de les pitjors temporades, per mi la pitjor de la meva carrera deportiva, tant com a jugador com a entrenador, i pel club va ser una temporada molt dura perquè hi va haver molt de rebombori, no? I recordo que en el pitjor moment que estàvem vam tenir una reunió la presidenta, el Ramon Margalef i jo, el gerent, i vam estar reunits pues, unes 4 hores. I allí crec que en aquella reunió, que era el pitjor moment de tot, és quan vam transmetre més tranquil·litat i quan vam crear les línies de cap on volíem anar, perquè ja sabíem que el David i que el Sergi no els tindríem, i vam decidir cap on aniríem, els futurs, amb uns anys endavant. Jo crec que aquella va ser la reunió que ens va fer pensar quin era el plantejament que tindria el club, cap on volíem anar i què és el que teníem, no? I allí vam prendre la decisió que havíem d'apostar per la gent que teníem. Érem conscients o som conscients de que tenim una fornada 5 jugadors de cop amb molt de talent, és molt difícil que passi, és a dir, te'n puja un al cap d'uns anys te'n puja un altre, però 5 de cop és molt difícil. Econòmicament el club està com està i...
Està bé o malament?
Bueno, patint, no? Patint. Tots els equips patint.
No fos una sorpresa que estigués bé.
No, sí, no. I llavors, doncs, bueno, vam apostar per aquest projecte amb tranquil·litat, vam rebaixar les expectatives, vam començar a treballar amb calma, vam intentar acabar la temporada el millor possible, que ho vam fer. I vam començar aquesta temporada treballant amb molta tranquil·litat, amb la tranquil·litat de saber que no ens exigíem guanyar cap títol, que no ens exigíem, sinó que jo recordo les meves declaracions al principi de temporada i deia ens volem classificar entre els 8 primers, com més avellat millor, per jugar a la Copa del Rei. Ens volem classificar per la Champions perquè hem d'anar a fer una eliminatòria de grups a Alemanya i no sabem si serem capaços de poder-ho fer, si no jugarem la CERS, que no passa res. I intentarem arribar al millor moment possible al play-off per intentar disputar pues, amb la millor posició possible aquest play-off. I aquesta tranquil·litat va fer que anéssim a jugar a la Supercopa a la Corunya, sense cap tipus de pressió, quan l'any anterior l'havíem organitzat a casa i havia sigut un fracàs perquè no vam ser capaços de passar semifinals, i vam poder fer un gran partit contra el Noia ens ho va ficar molt difícil, vam ser capaços de poder guanyar i jugar una gran final contra el Barça que la vam perdre faltant 3 minuts. A poc a poc, confiança, tranquil·litat, sense pressió.
Aquestes oportunitats a la gent jove t'han portat o se t'han ofert jugadors joves perquè és la temporada que ve?
Bueno, nosaltres la veritat és que dintre del mateix club ja tenim jugadors que creiem que poden continuar el creixement com estem fent ara. Nosaltres, un dels secrets d'aquest èxit també és que nosaltres el model de joc que s'ha creat pel primer equip ja fa, des que jo estic al Reus, doncs fa 8 anys que s'implanta a tota la base. Per tant, tots parlem el mateix llenguatge. És a dir, jo quan convoco un juvenil per entrenar amb mi, jo no em decau a l'entrenament perquè no sap la jugada que ha de fer o no sap el moviment que ha de fer o no sap on s'ha de col·locar, perquè ell amb el seu entrenador fa els mateixos moviments que fem nosaltres. Per tant, ell quan entrena amb el primer equip sap el que ha de fer. I això fa que quan s'incorpori no hagin d'entrar en algun moment, com que saben el que han de fer, tenen més qualitat, menys qualitat, són més grans, són més petits, ho faran millor o pitjor, estaran més nerviosos o menys, però ells saben el que han de fer. Llavors això és una de les coses molt importants que hem fet des de fa 8 anys i ara estem començant a recollir aquests fruits. I a més tenim la qualitat de que aquells 5-6 jugadors tenen una qualitat i un caràcter espectaculars.
Jordi, i el teu futur, les banquetes, de moment, ajudant d'en Pere Vàries?
Sí. Pues sí, la veritat és que perdó, va ser una alegria, no? Com m'ho va dir, i em va dir que com ho tenia, si acabava la carrera o no, jo li vaig dir que sí, i m'ho va proposar i no m'ho vaig pensar gaire, no? Crec que és una bona oportunitat per mi per entrar en el món de les banquetes. No?
Tu t'hi veus, entrenador, per almenys jo veient-te jugar quan hi havia els minuts i això, donava la sensació que...
Quan no perdia el cap, no?
Que tenies camí d'entrenador.
Sí, a veure, sempre m'ha agradat una mica i sempre he estat bastant a prop dels entrenadors per la manera de jugar, per intentar veure què volien fer ells i transmetre-ho. No? Sempre m'ha agradat i el que més m'agrada a la vida era jugar, ara no jugaré, doncs el que és més a prop és ser entrenador, veurem, perquè no entrenar no és només tenir els coneixements sinó com saber transmetre'ls, saber guanyar-te la gent, i bueno, és una oportunitat que l'agafo amb moltes ganes i amb les ganes també de portar el meu granet de sorra a la selecció.
També estàs implicat en aquest projecte de Camp Joliu, Issa, que va començant de mica en mica, però que també...
Sí, la veritat és que és una xulada, no? És el projecte aquest de la International Skating Academy, no? que portem nens de tot el món i fem com una acadèmia de hockey, no? Que puguin entrenar al dematí per perfeccionar-se com si fossin professionals, després els hi farem els estudis i a la tarda tenim convenis amb els 5 equips de la zona on poden jugar i competir, no? Estem molt contents, vam començar amb 3, ara per l'any que ve ja en tenim 8. El bo també és que venen de tot arreu del món i és una cosa xula i una cosa que no s'ha fet mai amb el hockey i que m'agrada portar-la a terme també.
Vinyet, et toca amb tu. Abans, quan deia el teu currículum, has tombat força. Ara, en aquests moments, en el món del hockey hi ha un cert rebombori que hi ha noies de tot arreu a tot arreu, o sigui, però amb una quantitat de quilòmetres increïble, amb els equips vinculats que van als llocs. Això és positiu o a la llarga acaba sent agotador aquestes noies o jugadores a fer tants viatges?
Parlant per mi, és agotador. O sigui, al final comencem molt joves a la màxima categoria i vulguis o no, és molt de desgast, perquè igual des dels 14 anys que estàs fent viatges arreu d'Espanya sobretot, i si estàs en equips de més amunt de la taula, ja fora d'Espanya, etc., i això doncs porta molt de desgast, però òbviament crec que està bé. Si se't donen oportunitats que no tens a prop, les tens fora, crec que s'han d'aprofitar. I com bé has vist, la meva trajectòria és bastant llarga per l'edat que tinc, però és per això, perquè se m'han donat oportunitats i les he intentat aprofitar totes.
Però no seria poder... Un exemple que poso, no sé, jo em quedo parat, és evidentment que un pare doncs hagi d'agafar doncs una jugadora de 12 anys, o 13 com a molt, hagi d'anar a Vilassana, hagi d'anar a Fraga, i 2 dies a la setmana...
Clar que l'ideal seria poder-ho fer al costat de casa, però si no tenim l'oportunitat, si volem seguir practicant aquest esport i lluitar pel que realment volem, doncs a vegades s'han de fer alguns sacrificis.
S'ha de fer aquest sacrifici. Llavors hauríem de llançar quasi que poder es fiqués d'acord la gent de la comarca per mirar de fer-ho...
Això no estaria malament.
Tu com a futur entrenador o com a jugador que has viscut, això és dels tants quilòmetres, com ho veus? O de tants viatges? És positiu o és negatiu? Ja ho centrava més a l'apartat femení, perquè el fet aquest vinculant, això és d'aquesta fórmula vinculant, et porta a fer aquests quilòmetres.
Sí, bueno, a veure, és el que hi ha, no? Cadascú ha de fer el seu camí i intenta agafar la vida com li ve, no? Jo ben jovenet vaig anar a la Corunya i vaig fer un munt de quilòmetres i ho feia content, no? Vull dir, són les circumstàncies de cada lloc.
I en aquest cas, amb els nois és diferent... poder que aquestes diferències dels equips, perquè clar, poden jugar evidentment amb l'equip tot, no hi ha d'haver aquests canvis o no hi ha aquesta vinculació.
Sí, no hi ha aquesta... No sé si hi és, no, desconec una miqueta, però sí que normalment no es mouen tant com les noies que van fent amb dos equips. No? Crec que sí que per una banda és una mica més laboriós fer quilòmetres, però també crec que el hoquei català femení és del millor del món, no? Vull dir, possiblement perquè per tots aquests quilòmetres que estan fent s'estan potenciant i s'estan millorant més que la resta.
Vinyet, tu quasi ets professional?
Sí, sí, sí.
Quasi molts jugadors no ho poden dir-ho.
A dia d'avui... Soc semiprofessional, no sé si es considera professional, semiprofessional, no sé què es considera, però vinc d'aquest esport.
Ets una privilegiada, tu has guanyat.
I tant.
Jordi, tu què opines d'aquests quilòmetres, d'aquestes fórmules que hi ha? És positiu, és negatiu? Perquè, esclar, també hi ha jugadors que avui estan, no vull dir noms per no ofendre ningú, però avui estan en un lloc, la temporada que ve en un altre, d'aquí a dues temporades. Això és positiu o és negatiu?
Jo és que n'he fet poquets. Eh? Jo n'he fet molt poquets. Reus, Vendrell, Vilafranca, Vendrell, Reus. O sigui, he fet poquets quilòmetres en la meva carrera, com a jugador i com a entrenador. A mi m'agrada que... Potser perquè a Reus es viu molt el hockey i tal. A mi m'agrada que els jugadors siguin de Reus i que els hi donem l'opció de que puguin créixer a Reus i de que puguin entrenar bé i de que hi hagin bons entrenadors i de que siguin els equips competitius. Però entenc que si el club on estàs o a la ciutat on estàs no ho tens i tu vols tirar endavant, has de... buscar l'alternativa que sigui i has de demanar als pares que t'acompanyin i que facin un esforç. Al final, tu has de ser feliç i has d'intentar créixer i has d'intentar... I si això t'ho donen en un lloc, doncs ho has d'anar a buscar i ho has de fer. Al final, hem de trobar el lloc on o l'opció on ens la donguin, no?
Jordi, aquella dini noia s'ha perdut una mica o s'ha de tornar a recuperar?
No, jo crec que només fa falta veure els xavals com juguen i les ganes que li posen. No nosaltres, els que comencen amb 3 i 4 anyets, que estan tot el dia allà a l'Ateneu empaitant la bola i ara a sobre amb la pista de fora, que està, aquella pista està 24 hores del dia amb gent allà. Jo crec que...
Això està molt bé, perquè jo quan vaig a algun lloc i veig una pista i veig nens jugant a futbol amb la porteria de hockey...
Allà no em posen les normes enlloc, però ja quasi sempre se juga a hockey. Ja. La veritat és que posa content, cosa que el club i també l'escola Sant Josep estan fent les coses bé i que hi ha molta tradició i que tindrem noia per rato.
Seguim. Aviat donarem oportunitat amb els meus companys també a preguntar amb el públic assistent o amb qui creguin convenient, no? El tema Champions t'agrada més com aquest any, com l'any passat, o el motiu és principalment econòmic?
A mi m'agrada que els equips que es classifiquen a la Lliga són els que han de jugar a la Champions. És a dir, jo aquest format de fa 2 o 3 anys que m'ha estat fent prèvies i eliminatòries i no sé què, és a dir, si tu durant l'any no t'has classificat dels 3 primers per jugar a la Champions, doncs no la jugues, jugues la Cers. Per tant, me vaig queixar el primer dia i em queixo... Ara diuen que això l'any que ve ho canvien i que torna a ser com antigament, que qui guanya, o sigui, els 3 primers o fins als 4 jugaran la... Estic d'acord amb aquest sentit. Després, crec que jugar 2 grups de 6 esgota perquè jugues més jornades, però penso que per l'aficionat és millor. Crec que és una cosa millor. També penso que hauríem de trobar alguna fórmula en la que això fos el dissabte, no el dijous, i els grans equips també poguessin vindre els dissabtes a Reus, a Noia o a l'equip que s'hagi classificat. Vale? Crec que hem de canviar coses perquè l'esport sigui més vistós, perquè tinguem més repercussió, perquè sortim més per la tele, perquè és la clau. O sigui, no hi ha més toms. Si surts per la tele tens repercussió, si no surts per la tele no. Llavors, no sé quin format de Champions hem de fer, però ajudaria que hi hagués una repercussió més gran.
Ha millorat la tele en tants partits? agrada més de veure?
Jo crec que sí. Jo crec que el fet de sortir per la televisió és positiu. El fet de que es puguin veure tots els partits per internet, o, això és positiu, segur. Sponsors, si hi ha sponsors hi ha calés, si hi ha calés es pot invertir, si s'inverteix les coses milloren. És que no hi ha cap més camí.
Amb Vinyet, amb el femení, també la televisió, també déu-n'hi-do el que està fent.
Sí, sí, la veritat és que, com ha dit, es nota molt i ajuda molt a donar visibilitat, que vingui la gent a veure els partits o poder-los veure o seguir a través d'internet o televisió, el partit de la jornada, que també atrapa una mica i dius, ah, doncs és bon partit, m'ho posaré a mirar, no sé, com dinàmiques que crec que són molt positives.
A més, una lliga femenina que també l'any que ve, a part del play-off, també a Europa també hi ha canvis. Amb els quatre equips i després, diríem, l'antiga Copa de l'Acers, no sé quina denominació tindrà, dos equips més. Això també és positiu.
Endavant. Tot el que sigui més competició i més semblant, jo crec, a nois i noies, crec que és positiu.
I el mercat de fitxatges està molt mogut,
Això es mou molt aquest any, sí. Es mou molt.
Es mou molt, eh?
Sí, sí. Jo no, però n'hi ha que sí.
Bueno, ja tenim un exclusiu, no es mourà del Fraga. Però és positiu també tots aquests canvis, o també debilitarem amb un altre equip?
Bé, jo crec que també si hi ha aquests canvis és perquè hi ha moltes millores en molts equips. I si hi ha millores vol dir que tenen millors condicions les jugadores i per tant jo crec que és algo positiu perquè gràcies a certs equips fa que millorin la qualitat d'esportista d'altres equips i crec que això no pot ser millor, la veritat.
Jordi, la televisió positiva, 100%.
Sí, sempre, no? I si veus, avui en dia les retransmissions són molt més correctes, o sigui, pots gaudir molt més de l'esport que no pas antigament. Quan, de més n'hi hagi, estic d'acord amb el Jordi, amb la Vinyet, no? Quan més n'hi hagi, més serà millor per tothom, i crec que hem de seguir apostant amb això, no? I intentar que, el que deia el Jordi Bat, no? que els grans partits també siguin el cap de setmana, que puguem arribar a més gent. Nosaltres la Champions sí que hem tingut bona entrada, però encara haguéssim tingut molt més si hagués sigut en cap de setmana.
Això és ja divisió d'opinions, perquè, esclar, la immensa majoria d'equips que no es classifiquen a Europa també els hi és un problema tenir de jugar, per exemple, amb els millors equips un dijous a la Lliga que jugar el dissabte o el diumenge.
Per això, a vegades, com he dit abans, el Jordi també es podia allargar una mica el calendari i no atapeir-ho tant o triar bé les dates per no intentar jugar tant dijous diumenge o dijous dissabte i si no més els caps de setmana, jo ho veig així.
Una pregunta que també em queda per fer de la teva retirada. L'any passat en Pedrito, que va estar aquí, ens va sorprendre, bueno, va sorprendre dient que què li havia faltat, no? Jo abans et preguntava allò del noia, i ara poder la pregunta que et faig, no has tingut mai possibilitat de fitxar pel Barcelona?
Bueno, a veure, és que hi havia em van tantejar el meu entorn, però jo estava també a Corunya, que vaig anar amb el president i vaig dir, escolta'm, si em dones equips en 5 anys em quedo, i va durar 30 segons la conversació, em va dir, sí, et quedes. I ja va estar, llavors, no només el Barça, m'han vingut a buscar sempre bons equips, o no sempre, quan estava en el meu prime, que diuen els jovenets, no? Però és que sempre ni escoltava, estava tan bé allà que no tenia intenció de marxar.
T'hi vas estar bé, tu, a la Corunya, eh?
Molt, molt, 12 anyets, la veritat que bé, guardo molt bons records, van néixer els meus fills i la veritat que vaig estar molt a gust.
Jo allà sempre el que em parla molt bé de tu és el senyor Echeverría.
Bueno, també hi ha un altre.
No sé, té una pressa especial.
Els tinc ben enganyats, amb els corunyers. No, la veritat és que jo era un somni que tenia poder jugar amb aquella samarreta, el vaig poder complir i la veritat que em va funcionar molt bé, no?
Bé, doncs, Jaume, podeu la ronda dels nostres col·laboradors, amb el Parlem d'Hoquei, teniu diferents protagonistes, precisament, no sé si cas, començo, Jaume, jo des d'aquí, un que és molt important, que és aquest debat que hi ha hagut amb La Plata, el format nou de Cala La Plata. Tenim a Lluís Ferrer, que ens ho explicarà una mica, tot i que ja ho hem aclarit bastant que d'allò. La Fórmula Plata...
Sempre, sempre m'agafes.
Sí, home, és que, esclar, de fet, ha de participar tothom aquí.
Molt bé.
La Fórmula Plata.
Què li passa a la Fórmula Plata?
Com va? Com anirà? Com ha sigut aprovada?
Ha sigut aprovada per tots els assembleistes que va haver-hi l'assemblea. La Federació Espanyola, el Comitè de Hockey, va proposar aquest canvi per la temporada 26-27, que creien que donava més joc que el que teníem fins ara, no? Sempre, des d'aquí, des de Catalunya, sempre s'havia dit que la temporada era molt curta, que s'acabava, que havia molta distància entre que acabaves l'últim partit i engegaves a l'octubre, perquè sempre s'engegava a meitat d'octubre. Bueno, ha sigut una de les iniciatives i es va presentar aquesta proposta.
I per tant, positiva, que t'ho pugui, Jaume, que t'ho pugui col·laborar amb Toni Porta, l'entrenador del Vendrell, que és d'un dels equips que estarà a la Plata.
A mi m'enganxa sempre, també, aquella càmera d'allà. Bé, jo crec que bé, una lliga de 12 equips és molt curta i a l'ampliar-lo a 14 doncs, són 4 partits més, i això crec que és positiu.
Per tant, tu com a entrenador ho trobes positiu?
Sí, espero estar-hi poc temps, això també és veritat, tot i que és molt difícil, però sí, evidentment, jugues un mes més, 14 equips, per mi segueix sent curta, perquè són pocs partits, i si només en puja un, hi ha el risc que hi ha molts equips que es quedin sense opcions molt aviat, i això no es corregeix amb 14 equips. Però bueno, tot el que sigui jugar jo crec que sí que és positiu.
Bé, de fet et veig optimista, perquè si dius que estaràs poquet vol dir que el Vendrell l'any que ve lluitarà per pujar.
O que jo no sé l'entrenador, també pot ser.
Jaume, el vostre torn. En Jordi Graell, nostre company.
Bé, bona tarda a tothom. Jo tinc dues preguntes, una per la Vinyet i una conjunta pel Jordis. A la Vinyet et volia preguntar sobre el tema, també una de les novetats de l'any que ve, que hi haurà dos àrbitres a la Lliga Femenina, si creus que és un pas important o simplement és un pas més de cara a molts que encara queden per fer. I pel Jordis preguntar-lo sobre, ja que parlàvem dels joves, com s'aconsegueix que un jugador jove doncs, no acabi saturat, no? Perquè ha de jugar molts equips, moltes categories, molts entrenaments, molts partits de la temporada, i com s'aconsegueix que jugadors com aquests doncs, no acabin saturats, sobretot a nivell mental. Gràcies.
Jo, sens dubte, diria que és un pas molt endavant. Crec que s'hauria d'haver fet fa temps, però no s'havia donat i crec que és això, que és una millora molt, molt important de cara a l'hoquei femení, que fa molt de temps, és això, fa molt de temps que s'hauria d'haver fet, però no s'havia donat i em reitero que molt important, la veritat que sí. Molt contenta, suposo. No sé.
El Jordi quin era? Ah, pels dos.
Arranco jo.
Bueno, nosaltres, per l'experiència que hem tingut els últims 3 anys, sobretot els últims 2, és cert que nosaltres teníem jugadors que, inclús aquest any, han començat jugant amb el Nacional Espanyola i no jugaven amb l'Hockey Lliga, entrenaven amb nosaltres i jugaven només. Llavors, és combinar-ho, entrenen molt poc amb l'equip de Nacional Espanyola, entrenen sempre amb nosaltres i llavors anem combinant els partits valorant els esforços i tal. Tot i amb això, hem tingut lesions, el Guille ens va lesionar l'any passat, aquest any, el Carles ha patit d'adductors. És difícil trobar el punt perquè tampoc no saps ben bé si aquella setmana, si el convoques amb el primer equip i no juga, perd, i no pot jugar amb el Nacional, perd la setmana. Llavors, per tant, hi ha d'haver molta comunicació entre l'entrenador del primer equip i l'entrenador del Nacional, que en aquest cas era el Marcus, com que entrenàvem junts. Però, més que saturació mental, jo crec que el problema és un tema físic. El pas de Nacional Espanyola a Hockey Lliga, l'exigència física, encara que no ho sembli, és molt gran, i llavors pateixen un període de temps important fins que no agafen, jo crec, el ritme i és el perill que tenim de que se'ns lesionin. Cada any se'ns ha lesionat algun jugador per i tot i que estem molt pendents no gestionar-ho del tot bé o perquè a vegades pues, les coses són així. Però és un una gestió difícil, però crec que molt important i beneficiosa. Jo crec que més que saturació, quan tens 17-18 anys, no és un tema mental, sinó és un tema físic que has de saber gestionar bé.
Jordi?
No, el que ha dit el Jordi crec que està supercorrecte, no? I a part el que diu ell, no? Són els xavals van superpositius, van contents, és el millor que els hi pot passar anar doblant. I bueno, si es lesionen sí que és mala sort, però també es lesionen perquè juguen, no? I és bo que els xavals joves juguin, i suposo que els esportistes hem de comptar amb això, no? Que a vegades es lesiones, ells si són més jovenets encara estan en perill de formació, però bueno, crec que és un hàndicap que s'ha de patir, però com el res ho està fent, ho estan fent bé.
Un exemple que m'han explicat, hi ha un club que ha tingut 4 equips amb 16 jugadors. Ha fet, bueno, la pila de partits que han fet durant l'any, terrible. Això és bo o s'ha de fer amb aspecte d'organització una mica com expliques tu, Jordi?
Home, ho veig molt dur això, però jo crec que l'important és tenir clar les càrregues que tenen ells durant la setmana i la que tindran al cap de setmana. És a dir, nosaltres, per exemple, amb el Martí Pallejà, que estava parlant abans amb el... És un jugador que aquest any ha sigut juvenil i ha jugat tota la categoria juvenil, ha jugat la meitat dels partits júnior i algun partit d'hoquei plata. Perquè pensem que és un jugador que curt, o no tan curt, o mig termini, ha de ser un porter que ha d'estar al primer equip o que ha de rondar el primer equip. Llavors, bueno, el Nil, per exemple, ha jugat tots els partits d'hoquei plata que ha pogut jugar, tots, inclús venint el dissabte, si no jugàvem amb el primer equip i el diumenge hi havia partit d'hoquei plata, doncs jugava el partit d'hoquei plata, i un 20%, un 25% dels partits que hem tingut d'hoquei lliga i de Champions, no? Bueno, és intentar jugar amb aquestes coses, no? Amb aquestes càrregues, i que el Nil, per exemple, no entrenava mai amb el Nacional, només hi competia, el Martí Pallejà entrenava sempre amb el juvenil i el júnior, mai amb el Nacional o molt poc amb el Nacional, però a vegades competia amb el Nacional. Sí. Bueno, és jugar amb totes aquestes coses quan parlem de porters i quan parlem de jugadors, doncs, bueno, també. Encara és més complicat perquè la situació encara és més difícil de saber si acabarà jugant o no acabarà jugant. La qüestió de comunicació entre les parts, entre el club, o sigui, entre els entrenadors i els jugadors, i que tinguin clar quin és el plantejament d'aquella temporada i els esforços que hauran de fer.
Em quedo amb un aspecte d'organització, diàleg, sí. I estar-hi molt a sobre, perquè és molt difícil.
Cada setmana, nosaltres cada setmana, el dilluns, tenim una reunió del cos tècnic en el que hi ha tot el cos tècnic i part dels entrenadors de la base, del juvenil per amunt, i preparem la setmana en funció del que passarà al cap de setmana i ens intentem organitzar. Al final, jo com a entrenador del primer equip prenc la decisió de quin jugador prendré o no, i ells és com una escala, i van anant caient, i a partir d'aquí ens anem anar organitzant.
O sigui, tu no veus exagerat que hi hagin hagut jugadors de juvenils, de júniors, inclús en primeres, catalanes, segones, que hagin superat els 80-83 partits a l'any?
Jo crec que són molts partits, això. Jo crec que són molts partits.
Això és real. Si més no han estat convocats perquè han estat amagats.
Nosaltres al Reus no ho fem, això. És a dir, nosaltres al Reus intentem que el jugador tingui una càrrega normal. Quan són petits els apretem perquè volem que competeixin i volem que si poden fer un passet més ràpid que el normal, que el facin, però sempre dintre d'una organització i d'un criteri normal i des d'unes perspectives normals i tal. Jo crec que són molts partits. És a dir, aquest any els meus jugadors del primer equip han jugat uns 50, entre 50 i 60 partits, els que han anat a la selecció, i en un període de temps molt curt, i ha sigut un esforç molt bèstia. Sí que és cert que hi ha jugadors, clar, també hem de comptar que nosaltres tenim jugadors de 30 anys, 31, 32, 33, i després tenim un salt molt gran fins als que tenim de 18, 19, 20, 21. Clar, no és el mateix la càrrega d'una edat amb una altra, i tampoc no és igual la càrrega dels minuts que té el Martí Casas com la que tenia al principi el Carles Casas. Tot s'ha anat alliberant, s'ha anat igualant. Llavors, avui que tenia jo reunió amb ells per preparar la temporada que ve, amb els pesos, la tal, no sé què, intentes calcular el que tu vols que el jugador t'arribi a la pretemporada, perquè saps que després tindrà una sèrie de minuts i que això li comportarà un desgast muscular i tal, no sé què, i que ha d'arribar al playoff pues, el millor possible. No? Llavors, bueno, és tenir-ho calculat i estudiat.
Ha canviat molt, Jordi, això és de com vas començar tu, oi?
Bueno, home, 80 partits em sembla una animalada, per pobres xavals, però bueno, suposo que...
Està de molt... Bueno, jo ho he llegit, i ho he vist que amb les diferents actes de la Federació Catalana es nota,
però,
i diu...
Però nosaltres quan érem juniors també volíem anar amb juniors i podíem jugar amb el primer equip, volíem anar, i si érem juvenils i podíem anar amb juniors, i si fèiem dos partits estàvem contents i fèiem tres també. Quatre ja és una... S'ha d'anar sobretot amb cuidado, sense cremar la gent, que puguin descansar i sobretot que el moment que estiguin a pista l'aprofitin, no sigui entrenar per entrenar o jugar per jugar, sigui moments de qualitat, no?
Jaume, alguna pregunta més, company, en Xavi o en Eric?
Bueno, jo faré una pregunta curta. De tota manera, però el que ha dit el Lluís de l'ampliació de la plata, jo hi veig algunes ombres i alguns dubtes, però bé, això ja ho anirem analitzant. Això
sí, tenim un any per endavant, sí, no? Perquè no serà l'any que ve.
Però dient ja, lligant amb l'ampliació, malgrat que ja he vist que el calendari és molt llarg, molt lligat, molts partits, però ja és un altre debat, no? O què lliga de 16 equips, Jordi? No ho sé, la pregunta.
Jo la jugava de 16 i nosaltres... A l'època que el Jordi també, nosaltres jugàvem, quan jo jugava, de 60 a 70 partits, si arribaves al... Nosaltres jugàvem play-off, les semifinals, quarts de final i semifinals a 5 i final a 7. A 7. O sigui, clar, t'havies de matar per força, clar, acabàvem a cops de puny, tants partits. Si volem jugar els dissabtes la Champions, si volem no sé què, si volem no sé quantos, si després ens queixem que no hi ha jugadors, si després... Jo 14 no ho veig malament. Jo 14 no ho veig malament. Si som 16, la jugarem amb 16, però jo 14 no ho veig malament.
Ja una pregunta a un convidat, en Blai Roca. En Jordi va triomfar a Galícia. A veure, en quines perspectives va al Liceu? Un home que, evidentment, a Sant Sadurní se n'en recordaran. I per bé.
Bueno, perspectives jo amb molta il·lusió, amb moltes ganes. Un projecte nou, al final suposo que he tancat una etapa a Sant Sadurní en la que he sigut superfeliç i estic superagraït a tot el club. Però amb molta il·lusió, amb moltes ganes i sobretot amb molta ambició també.
Quin consell li donaria, Jordi?
Amb el Blai, bueno, sí. Ja hem anat parlant ja, bueno, la veritat que...
Ja li has dit els llocs del Pont Apeo.
Sí, però ho comentàvem, que els llocs on estava jo, molts ja han xapat, vull dir, ja estan tancats, ja fa tant de temps que... Però bueno, el Blai segur que li anirà bé, és un crac, sap que sense unir l'estimem moltíssim, ens ha parat molt, i no només això, no?, que a part ha fet una porteria allà molt, molt segura i segur que li anirà superbé allà a la Corunya.
Bé, doncs, tota la sort del món, Blai, acabes la temporada amb el Noia sent el jugador més regular del Noia aquesta temporada. Ja ho havia sigut una vegada, em sembla?
Una vegada.
Fa
dues temporades, crec.
Les fa dues temporades.
Perdona, la mama, que està allà al costat, m'ha dit que té quatre premis té d'aquest, ja.
Bueno, clar, perquè dos cada germà.
Ah, veus? Dos fills.
És bonic.
Que quedi en acte. Sí.
No, no, segur que ell, el que també hi ha un que també en té dos, segur que és Sergi Mires. No sé si ha arribat ja, perquè estava pendent d'arribar, però també n'ha guanyat dos ja amb el d'avui. Jaume, tenim més protagonistes en qui per preguntar? Tu mateix, el Ricard Vinyals.
No cal que miri càmera. Bona nit. Una pregunta pel Jordi Bargalló. Primer que tot, felicitats per tot el que has donat al hoquei. Gràcies en nom de tothom. Ara parlàvem amb això de les càrregues físiques d'una edat, d'una certa edat, de menys, de més. Si tenies algun secret o alguna cosa, com els teus companys, que són alguns molt més joves, si tu feies les mateixes càrregues que ells, feies algun tipus de preparació una mica especial.
Molt més, no.
Feies molt més per estar en forma. I com te gestionaves la preparació teva personal per no trencar-te...
Primer de tot agraeixo molt les paraules, no? I bueno, sobretot jo he tingut aquí els últims anys amb el noia que ja passava els 40, molta comunicació amb els preparadors físics i amb l'entrenador. Tothom volia que jo estigués bé el dissabte, tots els dies de la setmana sí, però sobretot el dia del partit, no? I això m'ha ajudat molt els preparadors físics que hem tingut i els entrenadors. I bueno, mica en mica, llavors tu ja vas amb els anys, et vas coneixent i saps quan has d'apretar una miqueta més, o quan l'entreno dius, mira, fins aquí avui puc arribar fins aquí perquè si no ho pagaré. I sí que amb l'edat cada vegada notes més que el cansanci no et surt l'endemà, et surt al cap de dos dies, i això ho havies de controlar bastant. Però bueno, ha sigut una etapa més que s'ajunta amb la nutrició, el descans, tot això està molt avançat i amb això ens podem ajudar molt els esportistes.
I en aquest cas també allà on no ha arribat serveis mèdics.
Home, serveis mèdics, el Penyer ja m'ha fet, era íntims, ens han fet, pobre. Sí que amb els anys no he tingut lesions de trencar-me, però sí que els cops, tots els traumatismes cada vegada passen més factura i la veritat que ens han ajudat moltíssim com a patrocini, que li estem molt agraïts.
Seguim, Jaume, tens algun protagonista més? Encara ens queda un parell de minuts abans de...
Jo volia fer una pregunta a la senyoreta Flix, que no estem gaire acostumats a veure noies aquí dalt. Sobre, has dit que eres ja professional, ens ha sorprès bastant a mi, i, per exemple, a Fraga, quina afluència hi ha de públic a la vostra pista i si l'entrada té un cost i, en general, això?
Espera't, que pes. No, però... Aviam, òbviament a Fraga no hi havia hoquei, des de que hem creat el club no hi havia hoquei, és un esport nou, llavors el fet d'aparèixer allà i omplir el pavelló, òbviament és un pavelló que no és l'Ateneu o el pavelló Reus, vull dir, no és un pavelló enorme, però ve gent i sí, paguen per entrar i hi ha els carnets de socis, òbviament, i sobretot partits de Champions, etc, aquests són els que es paguen sobretot. Hi ha alguns partits de Lliga que no, però bueno, a poc a poc, suposo.
Vinyet, se'm quedava l'última pregunta. El teu cercle s'acabarà a Vilafranca amb la teva germana?
Ui.
Home.
Ja veurem.
Home, ja ho sé, que ets jove, encara tens camí, però seria bonic, seria...
És una possibilitat.
A més, penso que amb la teva experiència del que has tombat seria molt important pel que parlàvem abans, d'aglutinar i que les noies no hagin de fer tants
quilòmetres. No sé si quan jo em retiri, ma germana encara seguirà jugant, així que...
Però de moment ja fa d'entrenadora, també.
Sí, això sí.
Bé, sembla que les preguntes pràcticament hem acabat, anem a l'apartat del lliurament de trofeus i que si ens queda encara algun minutet més l'aprofitarem amb alguna anècdota més. Demanaria amb els tres companys responsables de les puntuacions del trofeu el jugador més regular, que són, si no hi esteu d'acord, els culpables, Jaume Boquera, Jordi Graell, Raimon Mascaró, i també demanaria la presència del director de Serveis Mèdics Penedès, el doctor Josep Panyella, que també, abans de pujar, vull destacar que Serveis Mèdics Penedès en aquesta edició ha guanyat el Gran Premi d'Empresaris del Gran Penedès als 2025 Empresa de l'Any. Fet que també estem satisfets perquè jo deia, bueno, he guanyat un premi molt important, però si no... Si hagués jugat a hockey, també hagués guanyat aquest trofeu, segur. Comencem pel club, pel Centre d'Esports Vendrell. Club, digue-m'ho bé, jo, eh? Club d'Esports Vendrell, no? No em jubilaré i no ho hauré acabat d'aprendre. En aquest cas, en Xavi Arques. El Club Patí Vilafranca, en Xus Fernández. També en té dos, em sembla. Del Club Patí Calafell, Sergi Mires. I del Club Esportiu Noia, en Blai Roca. Sí, sí, destaquen el fet aquest de 4 guanyadors, 3 porters. Jo sempre dic que són els més llestos del partit. I també hem lliurat els 4, diríem, oficials, els que n'hem anat parlant tot l'any. Però també aquest programa ja fa unes quantes temporades que té un fet especial, o dos, depèn de les circumstàncies, i aquest any doncs, també n'hi ha dos. I el primer que donarem és amb Jordi Bargalló i el segon amb Marc Gual. Deixeu-me que expliqui. Marc Gual va néixer a Sant Sadurní el desembre del 80, va començar l'hoquei al Sant Josep de Sant Sadurní, va començar la seva carrera al Noia, als 22 anys va fitxar pel Reus Deportiu, va passar una temporada al Liceu de la Corunya, va tornar a Reus per una altra temporada. El 2011 va fitxar pel Barcelona, que s'hi va estar fins al 19, va aconseguir 26 títols amb el Futbol Club Barcelona. El 21 va fitxar pel Forte de Marmi d'Itàlia i l'any 23 va fitxar pel Patí Vilafranca amb l'objectiu de contribuir al retorn a l'equip a l'Hockey Lliga, fet que va aconseguir. Va aconseguir 9 trofeus amb la selecció espanyola, 5 campionats del món, 4 campionats d'Europa, i amb la selecció catalana una Copa d'Or Tablanes i una Copa Amèrica. Per tant, l'any passat no havia encara explicat de què es retiraria, però nosaltres tampoc no volíem deixar passar aquesta oportunitat d'ajuntar a dues figures del Penedès, de la nostra vegueria, com Jordi Bargalló i Marc Gual.
Tots dos drets.
De fet, haig de reconèixer que amb les despedides d'en Jordi Bargalló, en Marc Gual també hi ha sortit, anomenat en diverses ocasions. Nosaltres no sé, sempre evidentment contrarrellotge, agrair la presència dels presidents del Patí Vilafranca, del Noia, representant del Vendrell i també d'algun del Calafell, s'han excusat a última hora, no sé si al final ha vingut ningú, i també del president del Club Patí Sant Ramon, entitat vilafranquina, que evidentment també ens fa parlar de hoquei i una mica, també junt amb el que dèiem al començament, destacant els equips que han pujat aquesta temporada i que en aquest cas doncs, el Club Patí Sant Ramon ha aconseguit tornar a la primera catalana. Jordi, no sé si vols afegir alguna cosa, que la sort no et faci patir lo d'aquest any.
No, jo agrair-vos la invitació, sempre és un plaer estar rodejat de tanta gent important i de tant de hockey, que això és, forma part del que em deies abans, no? D'intentar que hi hagi més gent, doncs aquests programes i la teva feina i els dels col·laboradors de cada setmana de Vilafranca és important, per tant felicitar-vos i agrair-vos la invitació i felicitar a tots els premiats, clar.
Vinyet, moltes gràcies i encara poder abans de retirar-me vull veure'm el Vilafranca.
Gràcies a vosaltres.
Senyors, gràcies per la vostra presència. Ara passarem a l'apartat de poder veure producte de la nostra terra i a la vegada seguir parlant de hoquei. Recordar que ha sigut un fallo meu no dir-ho, l'autora dels trofeus, Laia Cistero, una gran artista de Vilanova, que en aquest cas doncs, ha sigut l'autora d'aquests trofeus. A tots vosaltres, gràcies per la vostra presència i esperem que la propera temporada ens tornem a retrobar.